matí amb Raquel García.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi je vais seul.
Doncs no sé si anaven de dos en dos i feliçment, com canta la cançó de François Hardy, però el cert és que França ha captivat i molt a diversos escriptors catalans que han estat en el seu territori i l'han viscuda de diferents maneres i per motius diversos. De tot això, en sap un niu el professor Pep Sans d'Atzira, que just ahir va encetar un curs a l'Aliança Francesa que s'anomena França i els escriptors catalans. I doncs bé, hem volgut convidar-lo perquè ens faci 5 cèntims. Bon dia, Pep.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, molts escriptors catalans per França?
Sí, moltíssims, moltíssims, sobretot a l'època contemporània, també alguns, però en el curs que fem a l'Aliança ens fixem sobretot en escriptors des de finals del segle XIX fins pràcticament fins als nostres dies.
Uh-huh. I té gaire influència la literatura catalana en la francesa o a l'inversa?
Home, a la inversa, d'una manera molt més important, també hi ha una certa influència, una certa presència d'escriptors catalans doncs, que han tingut vincles personals amb altres escriptors francesos, però, evidentment, doncs, el pes de la cultura francesa ha fet que ha estat determinant per molts creadors catalans, no només escriptors, sinó també pintors, músics, etc.
De fet, França i potser París, no?, fascinen no només els catalans, sinó el món sencer, no?, amb la seva cultura.
Sí, sí, sí. Tothom coneix poc o molt París. Segurament moltíssima gent hi ha pogut anar una vegada o altra i fins i tot si no hi han anat mai, doncs hi ha certes imatges, certs tòpics que són molt presents en la imatge que es té del París contemporani, diguéssim. El que veiem amb el curs és com ho han tractat això els escriptors, com ha influenciat en les seves obres, quins textos doncs reflecteixen millor aquesta influència o aquesta relació amb França, i mirem això de donar una mostra, en cap cas és exhaustiva perquè els exemples no ens els acabaríem, però sí que intentem doncs fer algunes pinzellades i introduir això, alguns autors, perquè la gent que ho vulgui doncs els pugui llegir més a fons o s'hi pugui entretenir més.
Uh-huh. De fet, són el nostre país veí, o sigui, és normal que ens emmirallem, no?, moltes vegades amb ells.
Sí, sí, de fet, això ens fa moltes dècades que no és així, però fins pràcticament als anys 30, diguéssim que la llengua de cultura per molta gent, per molts lectors catalans i espanyols també, era el francès sovint. És a dir, a més de llegir en català o en castellà, si eren les seves llengües, una llengua a la qual tenia accés doncs gent amb una certa formació cultural era el francès, i la divulgació d'autors francesos doncs a llibreries del país era de fet molt, molt més present encara, fins i tot.
Mm-hmm. Pep, tu ets doctor en estudis interculturals i professor a diverses universitats, tant franceses com catalanes. Com es viu a cavall d'aquests dos llocs?
Bueno, ara ja no visc a cavall de
doncs com ha estat viure a cavall d'aquests dos llocs?
No, he passat uns anys a França i ha estat doncs una experiència fantàstica. He viscut un temps a París i després a Tolosa de Llenguadoc, ensenyant català i literatura a universitats d'aquestes ciutats, i evidentment doncs és una experiència molt, molt, molt enriquidora, molt divertida. Et permet conèixer altres llocs, altres alumnes, veure aquest interès moltes vegades curiós per estudiants francesos que decideixen aprendre català, i doncs, ho tornaria a fer, sense cap mena de dubte.
Clar, suposem que serà una experiència molt enriquidora. Explica'ns una mica el curs, no?, que s'ha plantejat amb 4 sessions i que es fa, doncs, aquest recorregut per aquestes relacions franco-catalanes des de finals del segle XIX fins avui. Per què aquesta ruta? Per què aquesta època en concret? I què és el que descobriran els assistents?
Del perquè aquesta època, és a dir, comencem a finals del segle XIX, ja l'època contemporània, la raó més simple i poc, diguéssim, professional, és perquè és la que domino més. Jo no podria fer un curs sobre escriptors medievals i la relació que tinguin amb França, perquè en sé poc. De l'època contemporània no és que en sàpiga un munt, però sí que, doncs, l'he freqüentat més, l'he llegit més aquests escriptors, i per això, doncs, vaig triar aquests, diguéssim, d'estructurar el curs en aquestes sessions. Uh-huh. D'altra banda, també, a partir de finals del segle XIX és quan comença, doncs, amb moviments com el modernisme o l'Art Nouveau a França, articular-se el que entenem per modernitat, i en això, doncs, la literatura francesa hi té un paper fonamental.
Explica'ns, perquè hi ha períodes que tenen molts contrastos, no?, i autors molt diferents. Explica'ns en aquestes sessions, just ahir ja es va començar un d'aquests cursos. Digue'ns quins seran els autors i una mica les èpoques que explicareu.
Ahir ens vam fixar sobretot en el modernisme i vam parlar, doncs, de segurament l'autor més representatiu d'aquest moviment, que és Santiago Rusiñol. També vam veure alguns altres exemples, i les sessions, doncs, de les 3 setmanes vinents, parlarem la setmana que ve d'autors com Josep Pla, molt conegut, d'autors menys coneguts com Alexandre Plana, per exemple, també de Gaziel. A la propera sessió, en què ens fixarem en un episodi molt concret i molt tràgic, com és l'exili de molta part de la població a França, i ens fixarem, doncs, en textos que testimonien aquest pas de la frontera, d'autors també molt diversos, alguns molt coneguts, alguns sabadellencs com Joan Oliver o Francesc Trabal, per exemple. I a l'última sessió mirarem d'aturar-nos en exemples, en textos d'autors encara vius, com són, per exemple, Sergi Pàmies, que doncs, de fet, va néixer a una població a les afores de París, perquè els seus pares eren exiliats a França, i ell, que és, doncs, un autor que ara encara no té 60 anys, també ha deixat constància en molts dels seus contes d'aquesta experiència francesa.
Uh-huh. Clar, són períodes amb molts contrastos, podríem dir, no?, els uns amb els altres.
Sí, evidentment, no tenen res a veure, no té res a veure l'experiència d'un escriptor modernista com Rusiñol amb el record d'infantesa que en pugui tenir Sergi Pàmies, per exemple, que de fet hi va viure fins de nen. No hi ha, després hi ha tornat moltes vegades i és un país que coneix bé, però clar, l'experiència i els motius que el van portar a uns i altres a conèixer França, doncs no tenen res a veure.
Uh-huh. Parlem, per exemple, dels autors, no?, de la Bohème. Fa pinta que s'ho passaven molt bé i, a més, els hi quedava lluny de casa, o sigui que això suposo que facilitava molt.
Sí, evidentment. Els primers autors de qui vam parlar, doncs, justament ahir, Rusiñol i d'altres, tot això s'enquadra en aquesta imatge tòpica que tenim de la bohèmia, i que és una mica el sexe, droga, rock and roll de l'època, per dir-ho així. Rock and roll no, perquè no n'hi havia, però sí que hi ha aquest tòpic en part de veritat i part d'exageració, com tots els tòpics.
Mm-hmm. O sigui que és un mite, no?, que en part vosaltres també, doncs, voleu, doncs, explicar els clars i obscurs, no?, d'aquestes realitats.
Sí, com tots els mites, doncs, té això, una part de veritat i una part de fabulació, si es vol, o de narració que ha engreixat aquest relat, però en tot cas és interessant veure, apropar-se als textos i mirar de veure una mica els motius, les circumstàncies històriques, què envolta i què explica aquesta literatura.
Clar, seria molt diferent dels autors que fugien de les bombes i que van viure una altra realitat.
Sí, sens dubte. Clar, autors com conegudíssims, com és el cas de Rodoreda, de Sabadellencs, que també és molt, molt coneguda la història, doncs, de Joan Oliver, de Trabal, d'Armand Obiols, l'experiència que van tenir a França un cop arribats va ser difícil, però encara va ser més complicada un cop esclatada la Segona Guerra Mundial. L'experiència d'algú com l'Obiols és absolutament desastrosa, de la Rodoreda també, abans de ser una escriptora, doncs, més o menys reconeguda i consagrada i poder-se dedicar a la seva ambició, va treballar, doncs, amb tasques de modista. Armand Obiols va treballar, si no m'equivoco, a una pedrera, doncs, per la zona de Bordeus. És a dir, van viure uns anys durant la Segona Guerra Mundial i també la postguerra, molt i molt difícils, com tants altres exiliats que no tenien doncs, cap ambició literària, diguéssim. Per tant, això els iguala, doncs, iguala persones amb professions i perfils socials molt diversos.
Molt diferents. Parla'ns, per exemple, també de Josep Pla, no? I els feliços anys 20 que s'explicaran en aquest curs.
Bé, Josep Pla és una figura conegudíssima i amb una obra, doncs, inabastable. Qualsevol que hagi vist aquella obra completa de color granat és d'una amplitud que fa, doncs, caure d'esquena. Però també Pla va treballar com a periodista, com a corresponsal a París, sobretot durant els anys 20, pel diari La Publicitat, per exemple, i d'aquella experiència, doncs, bona part es va reflectir en articles que publicava i que després, en molts casos, doncs, va reelaborar i va fer servir per escriure algun dels volums de l'obra completa. N'hi ha un en concret titulat Sobre París i França, i per tant és un llibre sencer dedicat a aquesta, a la seva relació amb la República Francesa.
Bé, no és un escriptor, però Dalí, el geni, també va fer de les seves, no?, a França.
Sí, Dalí, de fet, sí que és un escriptor. És, clarament és molt més conegut com a pintor, però té una obra literària extensíssima. Una part d'aquesta obra està escrita originàriament en francès, una altra part en català, i no ho sé si una part en castellà, això ho desconec, però en el curs no he previst de tractar-lo, perquè no conec la seva obra en detall, però, sens dubte, és un personatge també fonamental i en el qual, doncs, aquesta relació amb França és un fet importantíssim de la seva biografia.
I, escolta, com planteges el curs? Cal venir-hi llegit des de casa o no?
No, bueno, cadascú ho pot fer una mica com vulgui. Per anar bé, doncs, mirem que les persones inscrites al curs tinguin els textos abans de venir a la sessió. Si volen llegir-los a casa tranquil·lament, ho poden fer, i si no, no hi ha cap problema. És un curs plantejat doncs, com un comentari dels textos, com un intercanvi d'impressions. No és una classe magistral sobre el tema que tractem, sinó que es planteja això com un apropament als textos i als autors.
Molt bé. I valora'ns una mica la primera sessió d'ahir. Com va anar? Quants assistents? Quina va ser, doncs, la dinàmica i també l'ambient que s'hi va respirar?
Bé, l'ambient va ser molt, molt agradable, com a mínim jo el vaig trobar molt agradable. La dinàmica també. Molts cursos d'aquest estil que organitza i que proposa l'Aliança Francesa, doncs, tenen molt bon resultat. Alguns, hi ha hagut moltíssims inscrits, alguns cursos de filosofia o d'altres disciplines. En aquest també doncs estem bastant contents del nombre d'inscrits, i és això, és un clima molt tranquil, amb gent, doncs, amb professions i interessos diversos, que en tot cas doncs, l'únic requisit és que els interessi evidentment la literatura i que tinguin curiositat i ganes, doncs, d'apropar-se a aquests textos.
O sigui que el perfil era molt divers.
Sí, bastant divers. No conec allò, doncs, les preferències i el perfil de tots els assistents, però no és en cap cas un curs per especialistes o només encaminat a professors o o a gent de lletres, sinó que és oberta a tothom qui, qui vulgui.
I Pepa, et trobes que amb la literatura a vegades passa com amb el vi, que hi ha gent que no s'atreveix doncs, a parlar-ne perquè doncs, creu que o considera que no en sap prou?
Bé, jo no m'hi he trobat, no ho sé. Depèn. Suposo que hi ha gent, com amb tot, que és més agosarada o més comunicativa, hi ha gent que és més reservada, però està clar que tothom, i que la literatura doncs és un, ha de servir per estimular el pensament crític, per estimular l'intercanvi d'opinions i, en tot cas, per estar obert al més interessant que pot fer un text sempre, que és sorprendre'ns, suggerir-nos, obrir-nos preguntes, i això em sembla que interpel·la a tothom.
Uh-huh. I aquesta és una mica la dinàmica d'aquest curs, o sigui, després de fer aquestes explicacions, de posar sobre la taula aquests autors, no? Les seves vivències, la seva obra, les seves anècdotes, també es comparteixen sinergies, es fa debat?
Sí, es proposa debat, intercanvi d'opinions, potser de vegades la gent tendeix més a escoltar i a participar d'una manera discreta, però totes les opinions i comentaris no és que siguin benvinguts, sinó que són encoratjats totalment.
Recomana'ns algun autor que per tu sigui referència.
Doncs dels que tractem en el curs, de fet qualsevol, des de Santiago Rusiñol, que potser és un autor que ha estat sobretot conegut per L'auca del senyor Esteve, perquè hi ha una versió en novel·la, tot i que també és una obra de teatre, des de Santiago Rusiñol com a modernista, doncs fins a autores com Mercè Rodoreda o a Teresa Pàmies, que també en llegirem algun fragment. Són autors amb textos d'una gran qualitat literària.
Uh-huh. I per acabar de persuadir-nos, perquè doncs, anem a algun d'aquests cursos, què hem de fer? Digue'ns quins són els requisits, on ens hem d'apuntar i dos o tres motius que creus que acabaran de persuadir els nostres oients.
Requisits, cap ni un. Simplement poder assistir a les sessions i tothom que ho vulgui es pot adreçar a l'Aliança Francesa, trucar-hi, visitar la pàgina web, i em penso que allà hi ha tota la informació necessària. Qualsevol persona doncs, que tingui ganes això d'apropar-se a alguns autors significatius de la literatura catalana i veure doncs, aquesta relació que tenen amb França, pot fer-ho aquestes setmanes a l'Aliança.
I cal anar-hi totes les setmanes o pots anar només un dels dijous i no passa res?
No, també s'hi pot venir doncs, simplement a una sessió.
Puntualment. Doncs moltíssimes gràcies, Pep, per acostar-nos doncs, a aquests autors catalans que van doncs, a viure i van tenir moltes experiències al País Veí, a França, i acostar-nos doncs, a aquesta proposta interessant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.
Ce matin c'est étrange, mais je voudrais simplement pouvoir te regarder sans remords ni regrets. Sans vouloir casser le jouet, sans bruit de verre brisé.
Revoir passer les anges, les cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés. Retrouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie, marcher à tes côtés.
Ce n'est rien, et ma main dans une autre main, mais c'est tout ce qui nous tient jusqu'à demain. Comme une danse, comme une danse. Alors pour toi seulement je chante. Et ma voix et ta voix sont inséparables,
inséparables.
C'est étrange, mais je voudrais simplement pouvoir te dessiner. Sans rature, sans erreur, sans blessure et sans peur, sans jamais me retourner.
Et qu'importe les anges,
Je ne veux pas me cacher, souvent la honte est sucrée. Quand elle glisse à l'aurore sur les courbes des corps, quand tout est pardonné.
Ce n'est rien qu'une main dans une autre main, mais c'est tout ce qui nous tient jusqu'à demain quand tout.